Meteoterra, amb Jordi Puig.
Jordi Puig, bona tarda.
Bona tarda.
L'agricultura, com qualsevol activitat humana, va lligada a les persones.
Sempre.
Bé, activitat humana, persones... És una evidència, aquest començar. Vull dir, no cal ser molt espavilat per relacionar-ho. Però està clar que hi ha tota una sèrie de persones que, d'una manera potser més gris... Gris, no és la paraula. D'una manera més, podríem dir, amagada, d'anar fent, de no ser protagonistes, doncs han anat fent. I hi ha d'altres persones que han despuntat, no?, per els seus dots de comunicació, del que sigui. Hi ha algunes d'aquestes persones que l'agricultura, la ramaderia, la teca, la taula, l'han posat en un lloc destacat. Personatges que a tu et van marcar, l'etern Verdaguer.
Sí.
En aquest cas, qui t'ha marcat?
En aquest cas, l'Etern, jo el considero el meu mestre. Vull dir, és una persona que em va marcar moltíssim. I va ser curiós perquè el Pep Salsetes és un gastrònom, veí meu, era l'interlocutor, era a dir, era el pont entre l'Etern i jo. I el Pep no em va presentar mai l'Etern, o no me'l va presentar fins que vaig estar preparat. És a dir, el mestre Pep em va anar instruint, em va anar introduint en el món de l'horticultura, fins que un dia em va dir, ja podem anar a veure l'Etern, que crec que podreu xerrar. I realment va ser increïble la trobada amb aquest savi agrícola o savi agrari que vivia penjat en una muntanya i que s'havia alienat del món, doncs això, als anys 50.
Impactant, m'imagino.
Sí, sí, sí.
Perquè als anys 50 dius que s'hi havia alienat i havien passat molts anys.
Clar, és a dir, l'Etern va fer el contrari del que faria o del que va fer la major part del món agrari. És a dir, als anys 50 va deixar la seva posició còmoda a la ciutat de Granollers com a intermediari de fruita i es va comprar una finca al Montnegre. I se'n va anar a fer horta allà dalt, absolutament aïllat, sense aigua, sense llum, al principi, evidentment, i allà va crear un microcosmos basat en la no energia, basat en la sostenibilitat i en l'autarquia. Ell es va muntar a casa seu, els seus sistemes de rec, i des d'aquells anys 50 fins que el vaig conèixer, va cultivar pràcticament les mateixes varietats. És a dir, es va, doncs això, voluntàriament apartar de totes les corrents que anaven passant pel seu món. L'única cosa que feia era cada dijous baixar al mercat de Granollers a vendre els seus productes, evidentment.
I m'imagino que potser a comprar alguna cosa bàsica, perquè malgrat l'autarquia, malgrat l'aïllament, ell no anava amb una pell al davant i al darrere, és a dir...
No. Era una persona molt intel·ligent. De fet, el que dic és que és un de les persones que considero que són, o que he conegut més intel·ligents, i sobretot ho veies amb la mirada, amb la gesticulació, amb el llenguatge, que potser era rural, rudimentari, però era ràpid, tenia uns reflexes orals brutals, era un artista de l'oratòria, no? de la discussió aquella entre persones, no el guanyaves mai. I el que és important és que ho havia provat tot, és a dir, tot el que et deia. Ell, quan parlava amb una autoritat que de vegades t'ofegava. Deia, no, això no és així, perquè ho havia provat del dret, del revés, i a més, ho havia fet 20 vegades. És a dir, que era un empíric, és a dir, era una persona que ho havia realment tastat. I això, doncs, va fer que això, durant els anys, anés conservant aquestes varietats, que van ser 20-25 les que van arribar a final de la seva època.
Quin any el coneixes aproximadament, si el recordes, o com a mínim més o menys?
Sí, devia ser el 2007-2008 aproximadament.
Uh-huh.
I ell va morir, doncs, això fa uns 5 anys. Uh-huh. Vull dir que el vam poder veure els últims moments de la seva etapa. Però realment era sorprenent, no? aquella capacitat per recordar coses que li havien transmès i alhora les que havia après ell. Una de les coses potser més xocants era el tema del coneixement de l'entorn, els fenòmens meteorològics, per exemple. Era un artista en aquest sentit, era capaç de posar noms a qualsevol cosa.
Caram, escolta'm, tenim gent d'aquesta encara a Catalunya?
En queden molt pocs.
M'imagino. Però hi ha deixebles com tu.
Bé, jo...
Bé, tu no seràs un etern Verdaguer, segurament les circumstàncies són molt diferents. Avui, per exemple, ens acompanyes aquí a la ràdio, ell possiblement això no ho hagués fet.
Mai.
Mai. Per tant, és diferent, però sí que hi ha una generació hereva que ets tu, són d'altres persones que jo desconec, que segurament tu em donaries una llista ara... clara que igual que es vol construir en aquests moments un país molt diferent en molts sentits, voleu un sector primari potent i que sigui un exemple.
Sí, de fet, l'etern Verdaguer es deia etern perquè els seus pares eren, jo diria, entre anarquistes i comunistes, no sé exactament en quin punt estaven, contraposats, però en aquest punt, i li van posar etern i ell doncs això va ser etern o crec que serà etern gràcies al llegat que ens ha donat en aquestes noves generacions. És a dir, ell ens va inspirar, ens va com encendre la necessitat o la curiositat d'aprendre totes aquestes coses que s'estaven perdent. I sí, som molts de joves que estem intentant recuperar tot això, però també és important que hi hagi el suport de les institucions, és a dir, individualment podem crear, podem recuperar, podem fer moltes coses, però avui en dia doncs, el país que segurament estem volent doncs, també haurà de sofrir molts canvis, haurà de patir molts canvis, perquè realment, entre cometes, segueix unes tendències molt generalistes, molt de globalització, i que per mi doncs, la nova Catalunya, si és que arriba a bon port, haurà de repensar-se realment tot això. És a dir, una, l'agricultura haurà de ser un sector estratègic, haurà de ser un sector de guerra. Quan dic de guerra vull dir
sí, està clar.
De base, que ara no ho és. Ara és simplement un sector que ocupa un 8% genera un 8% del PIB i el tenim aquí.
Sí, però igual que genera un 8% del PIB, el 8% del PIB també el genera el sector automobilístic que hi ha a Catalunya.
Sí, sí,
I, en canvi, el sector automobilístic, això ho vaig aprendre no fa gaire en una xerrada on vaig participar amb la consellera d'Agricultura, etc. Hi va haver una persona que va fer aquest apunt o va destacar-ho, diu, escolteu, és que el 8% el genera el sector de l'automòbil i ens posem les mans al cap quan hi ha algun intent de deslocalització, quan hi ha algun intent, o podríem dir alguna modificació doncs, de qualsevol cosa a les fàbriques que hi ha al país i a la gent que envolta doncs, aquest sector. I el sector automobilístic a Catalunya mou el 8% igual que aquest sector primari. Aleshores dius, caram, és que és important el sector primari.
Sí, sí, no. Jo fins i tot, aquí potser ara ens tancaran el programa, però diria que em semblaria bé que el sector primari generés la meitat del que genera ara, però que generés una economia que realment repartís en el país. Perquè aquest 8% és, sí, és un 8%, és molt important, però on va parar? On va parar aquest 8%? En mans de qui va parar? Es queden a Catalunya? Ja m'agradaria. Només que el 20% d'aquest capital que genera quedés aquí ja en seria, bueno, ja estaria alegre. El problema quin és? Que és, sí, és un volum molt important, però que fuig, que se'n va. Que se'n va per moltes vies.
Creus que, que només es queda aquí un 10, un 15%?
No ho sé, vull dir, ara segurament parlant sense tenir dades, però crec que ha de ser una gran part que això, que desapareix. I, en canvi, potser amb un nou model d'agricultura més basat en cadenes curtes, en cicles de producció més locals, potser generaria molt menys PIB, però una economia real molt més potent i un benefici per l'entorn.
Fixant gent jove al territori, creant realment... doncs, una malla econòmica potent d'intercanvi, de comerç, etc.
Vull dir que bé, aquest model potser és el que ens hem de plantejar en un futur.
Molt bé. Jordi, interessantíssim, com sempre. Va avançant la tardor, a veure què ens porta.
Exacte.
Vinga.
Gràcies.
Adéu.
El concurs.
Quantes varietats hortícoles va llegar, va deixar l'etern Verdaguer? Premi Auriculars de Catalunya Ràdio, respostes a meteomauri@.cat. Ho he dit bé, meteomauri@.cat, sí. I de la setmana passada, quina és la reducció que es preveu en la producció del blat de moro primerenc de les zones de Ponent? La resposta era 40%, premi uns auriculars de Catalunya Ràdio, i l'ha encertat i ha estat triat el Joan Vilardaga del Prat de Llobregat.